Bon dia, s'encén la flama. Avui és nit de Revetlla de Sant Joan.
L'informatiu del migdia.
Agafaran la flama des de Coll d'Ares, la baixaran fins a la Vall de Bianya. A la Vall de Bianya uns quants se n'aniran cap a Sant Joan les Fonts i un altre grup de corredors del Terra de Volcans i el Club Natació la portaran corrents fins a la plaça del Carme d'Olot.
És la vocal d'Òmnium Garrotxa i membre de la comissió de la Flama del Canigó, Núria Bataller. Des d'aquesta matinada, la Flama del Canigó ja està fent els primers quilòmetres cap a Terres Garrotxines, on arribarà cap a les 6 de la tarda a Olot. Tot i que és un acte amb foc, no suposa cap perill davant el gran risc d'incendi que viu Catalunya. Es tracta d'un acte que se celebra des de fa dècades al nostre país, amb diferents punts d'inici i final repartits pels països catalans. A la Garrotxa passarà per 15 municipis diferents i participaran més d'un centenar de persones. De seguida fem la prèvia de la nit més curta de l'any. Avui és 23 de juny, vigília de Sant Joan, i el dia té més notícies que repassem en titulars amb l'Aniel Puigvert.
El dia en 4 minuts.
El perill d'incendi no atura la venda de petards.
Amb la precaució necessària sempre present, celebrarà la Revetlla de Sant Joan amb els tradicionals focs que il·luminen la nit més curta de l'any. Moltes famílies s'acosten als punts de venda demanant quins són els petards menys perillosos i els que creixen menys, per complir amb les mesures de seguretat establertes per la Generalitat. Un dels treballadors de la pirotècnia Sant Roc és Joel Ferrés.
Sí, és cert que venen moltes famílies, els pares amb els seus nens i nenes, que els demanen... Aviam què els feia il·lusió comprar. Vull dir, el perfil és més juvenil que no pas de gent gran.
Les coques continuen sent les grans protagonistes de la nit de Sant Joan.
La societat vol recuperar les revetlles de sempre i ha decidit retornar a la tradició de menjar-se les coques en grup. Establiments com el Forn Jaume faran unes 600 coques per la nit més curta de l'any. També s'han trobat una peculiaritat respecte als anys prepandèmics. El client es preocupa més pel preu que no pas per la pròpia coca. El propietari del Forn Jaume és Jaume Comas.
Nosaltres el nivell d'encàrrecs el tenim inclús hasta més alt que l'any passat. Hi ha més encàrrecs que l'any passat i jo crec que la gent s'ha animat molt perquè és el primer Sant Joan després de 2-3 anys quan poden fer lliure i, diguéssim, celebrar-lo a lo grande.
En esports arriba la 67a edició de la travessia Tossals-Bacil del Club Natació Olot.
Serà aquest diumenge quan un centenar de participants nadaran aquesta prova històrica al riu Fluvià. Hi haurà tres distàncies, la de 400 metres, la de 800 i la més llarga de 1.600 metres. El director tècnic del Club Natació Olot és Diego Méndez.
Vamos con mucha ilusión. Este año contaremos con una participación aproximada de unos 100 participantes y la verdad es que bueno, espero un poco como el año pasado, un buen nivel de participantes.
I també en matèria esportiva, la Unió Esportiva Olot no compta amb Sergi Arranz per la temporada que ve.
Així ho ha comunicat el club, que no s'ha plantejat la renovació del davanter. Arranz deixa de ser jugador olotí després d'un curs en què ha contribuït amb 20 gols a l'ascens a Segona Federació.
I avui a la contraportada, música i solidaritat de la mà del Festival Vallviva.
Amb l'objectiu de reforçar l'esperit solidari de la iniciativa, diferents administracions hi han manifestat públicament el seu suport. És el cas del Consell Comarcal de la Garrotxa o els ajuntaments de la Vall d'en Bas i d'Olot. Vallviva es celebrarà del 14 al 16 de juliol a la finca Les Brides. El president de la Fundació és Eudald Morera.
L'any passat, dels, em sembla que eren 172 festivals que hi havia, el Festival Vallviva va ser puntuat com el número 1.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
Moment d'obrir el focus. Repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Gran afluència i cues per facturar l'aeroport del Prat a l'inici del pont de Sant Joan.
Des d'aquest inici del pont Sant Joan i fins diumenge s'esperen més de 4.300 operacions, el doble que fa un any. Només per aquest dijous hi ha programades prop d'un miler d'operacions.
Tres accidents amb dos cotxes volcats a les rondes obliguen els bombers a actuar.
Tres persones han quedat ferides i dues han hagut de ser hospitalitzades.
I en successos, troben el cos d'una dona desapareguda a Sevilla fa 2 mesos i detenen l'exparella pel crim.
Davant les evidències que l'incriminaven, l'home ha indicat a la policia el lloc on es va desfer del cadàver.
A la pàgina internacional, un bulldozer esclafa amb motos i tots terrenys il·legals perquè no circulin per Nova York.
A Nova York, les motos de cross i els vehicles tot terreny no poden circular pel carrer.
I no ens movem dels Estats Units perquè l'escola del tiroteig a Uvalde, a Texas, serà enderrocada.
Les instal·lacions de l'escola primària Rope Elementary de la ciutat d'Uvalde, en l'estat de Texas, on es va produir el tiroteig amb 21 persones assassinades, seran enderrocades, va anunciar el seu alcalde.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui sembla que la temperatura baixarà lleugerament de matinada després de les pluges d'ahir, que van deixar fins a 20 litres a Blanes, 16 litres a Sant Pau de Segúries, també s'han privat d'envàs, 12 a la Vall d'Envàs, només 2 litres aquí a Olot. Tot això amb un dia que es presenta variable, mig ennuvolat, però amb clarianes, i a la tarda pot fer algun xàfec, alguna tempesta, bàsicament al voltant de la comarca d'Osona, potser el Prepirineu, però avui disminueix la possibilitat de xàfecs i tempestes. La vigília de Sant Joan sense cap problema, la nit pot ser fresca, al voltant de 18-20 graus a l'interior i entre 20 i 22 cap a la costa. Després de matinada poden baixar fins a 10 graus al Pirineu, 15 a l'interior o 14 fins i tot, per tant refrescarà. I de dia la calor tampoc serà fortíssima. La majoria de màximes entre els 27 i 30 graus. Bé, el dia de Sant Joan ja vindrà marcat per més sol, pràcticament no hi ha possibilitat de pluja, i la temperatura pot baixar lleugerament, per tant notarem una mica de refrescada. I tot indica que els propers dies ja no s'han de repetir grans tempestes, però sí algun xàfec de tarda, per exemple el dissabte. En definitiva, doncs, que la part més forta de la pertorbació la vam tenir ahir a la tarda, cap a les 5 o les 6, amb aquestes tempestes elèctriques que van afectar sobretot el Ripollès o també Osona i la Garrotxa, o al matí la zona de la Selva.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta de temes d'aquest informatiu dedicat a la revetlla de Sant Joan. La flama del Canigó posa llum a la revetlla de Sant Joan. Tot i que és un acte amb foc, no suposa cap perill davant el gran risc d'incendi que viu Catalunya. Es tracta d'un acte que se celebra des de fa dècades al nostre país, amb diferents punts d'inici i final repartits pels països catalans. A la Garrotxa passarà per diferents municipis i tindrà un dels seus punts finals a Olot. Hi participaran més d'un centenar de persones, entre voluntaris, ciclistes, corredors, geganters i músics. Enguany també es compta amb una festa dels escoltes com a punt final de celebració.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
La matinada del 22 al 23 de juny, la flama del Canigó renova el cim d'aquesta muntanya del Pirineu català i centenars de voluntaris i equips de foc la distribueixen arreu dels països catalans seguint diverses rutes per tal d'encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. Així comença any rere any la celebració d'una festa ancestral vinculada al solstici d'estiu, que és també un símbol de germanor entre els territoris de parla catalana. Nuri Bataller, vocal d'Òmnium Garrotxa i membre de la comissió de la flama del Canigó, explica quina és la història de la flama.
Un home de la Catalunya Nord, que es deia Francesc Pujades, que li agradava molt el Canigó i va pujar, no sé si com 130 vegades, fins que en un moment donat va dir que hi volia anar a celebrar el seu aniversari i va anar amb un grup d'amics i van encendre dalt a la pica una petita foguera. Aquesta petita foguera es va veure des dels pobles de baix, sempre parlem de la part francesa, de la Catalunya Nord.
A la Garrotxa hi ha 15 punts on la flama hi passa o hi arriba. A Olot, el centre neuràlgic de l'acte, serà la plaça Clarà. Bataller explica com es viurà aquest acte a casa nostra.
Agafaran la flama des de Coll d'Ares, la baixaran fins a la Vall de Bianya. A la Vall de Bianya uns quants se n'aniran cap a Sant Joan les Fonts i un altre grup de corredors del Terra de Volcans i el Club Natació la portaran corrents fins a la plaça del Carme d'Olot. A la plaça del Carme d'Olot arribaran sobre les 6 de la tarda i llavors a les 6 de la tarda, acompanyats d'un gegantó i del gegant Santo Negro i un grup de músics de l'Escola de Música, anirem en Cercavila, Carrer Major, Firal, al Firal tornarem a girar, tornarem a fer Carrer Major, plaça del Carme, fins a arribar a 6:45 al Passeig de la Muralla, que és on es farà l'acte d'arribada de la Flama d'Olot, i es repartirà a uns quants pobles de la Garrotxa i associacions de veïns.
Des de l'arribada de la pandèmia, l'administració francesa ha canviat els permisos i protocols habituals. Actualment està prohibit l'accés al cim en cotxes i, per tant, l'única manera d'accedir al Canigó és a peu, amb un mínim de 6 i 7 hores de pujada i 6 de baixada. Pel que fa a la baixada, hi ha certes restriccions amb les torxes.
L'única cosa que es fa és que no es pot anar, quan tu et desplaces amb la flama, no pots anar amb una torxa. Val, en llocs interurbans, sinó que s'ha d'anar amb un quinquer, ja sigui, si, encara que sigui corrent o així, però sempre amb quinquer, el foc tancat. No podem desplaçar-nos amb torxa com fèiem abans.
La Flama del Canigó arribarà aquesta tarda a Olot i la resta de la Garrotxa, on farà un recorregut pel centre de la capital amb el més d'un centenar de persones que hi col·laboren.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
No deixem de banda el foc, perquè el perill d'incendi no atura la venda de petards. Amb la precaució necessària sempre present, se celebrarà la Revetlla de Sant Joan amb els tradicionals focs que il·luminen la nit més curta de l'any. Moltes famílies s'acosten als punts de venda demanant quins són els petards menys perillosos i els que creixen menys per complir amb les mesures de seguretat establertes per la Generalitat. Diferents tipus de clients compren petards per celebrar Sant Joan. Els més petits són els que volen gaudir més d'una de les seves primeres nits amb el foc com a gran protagonista. Informa Daniel Puigbert.
Els petards no fallaran a la cita de la nit de Sant Joan a Catalunya, una celebració que aquest any torna sense restriccions sanitàries, però sí, que en té de caràcter preventiu. Davant el risc d'incendi a tot el territori, la Generalitat prohibeix llançar els anomenats fanalets per evitar possibles espurnes que baixin del cel i afectin a les zones naturals. També es prohibeix llançar petards a menys de 500 metres de terreny forestal. Totes aquestes mesures no tiren enrere la gent a l'hora de comprar petards, però sí que ho fan amb més prudència. Un dels treballadors de la pirotècnia de Sant Roc és Joel Ferrés.
Sí, és cert que venen moltes famílies dels pares amb els seus nens i nenes, que els demanen aviam què els feia il·lusió comprar. Vull dir, el perfil és més juvenil que no pas de gent gran. Però sí que ens trobem tot classe de persones. És els que compren petards més simples per mainada, diguem, com per persones més adultes que ja compren palmeres o petards més grossos.
Els compradors de petards s'acosten a les pirotècnies més interessants per les característiques del producte que no pas pel preu. Els agents rurals van explicar a aquesta emissora la necessitat de complir les mesures davant la sequera que estem vivint. Ferrés explica que des de la pirotècnia també fan una funció d'informadors i donen recomanacions als clients.
Bueno, sabem que la situació ha sigut adversa i que hi ha molta sequera i la gent quan ens ve a comprar petardos doncs ens demana quin petardo teniu que no vagi gaire amunt o que no pugui provocar algun incendi o coses així. Per tant, sí que ens demanen opinió i nosaltres des d'aquí a la pirotècnia Sant Roc doncs els aconsellem i els diguem més o menys els petardos que poden agafar perquè no tinguin cap mena d'incident.
El foc i el so dels petards tornarà a esclatar aquesta nit en la Revetlla de Sant Joan, amb més crides a la precaució dels últims anys.
I deixem de banda els focs, els petards, i parlem del menjar, de les coques que segueixen sent les grans protagonistes. I és que la societat vol recuperar les revetlles de sempre i ha decidit retornar la tradició de menjar-se les coques en grup. Establiments com el Fort Jaume faran unes 600 coques per la nit més curta de l'any. També s'han trobat una particularitat respecte als anys prepandèmics. El client es preocupa més pel preu que no pas per la pròpia coca. Les trobades en grans grups també seran les protagonistes després de l'esclat de la pandèmia i l'acabament de les restriccions en aquest tipus de celebracions. Joel Tallant.
Una revetlla sense coques no seria el mateix a casa nostra i després del pas del coronavirus que va provocar la suspensió de celebracions multitudinàries, enguany es recupera la normalitat. La gent torna als forns i fleques a fer les comandes d'un dels menjars més típics de la nit de Sant Joan. Establiments de la comarca, com el forn Jaume d'Olot, ja han notat l'increment de comandes en respecte a l'any passat. Aquest 2022 faran unes 600 coques que ja s'han preparat des d'aquesta matinada, havent de fer abans els pans del dia. El propietari del forn Jaume és Jaume Comas, en declaracions a Ràdio Olot.
Nosaltres el nivell d'encàrrecs el tenim inclús hasta més alt que l'any passat. Hi ha més encàrrecs que l'any passat i jo crec que la gent s'ha animat molt perquè és el primer Sant Joan després de 2-3 anys que el poden fer lliure i, diguéssim, celebrar-lo a lo grande. Llavors la gent està encarregant coques, però sense cap problema. El que jo he notat una mica és que la gent aquest any pues, pregunta preus, pregunta pressupostos, s'ho mira una mica més, però fan la revetlla.
Tal i com comenta en Jaume, els clients prioritzen el preu per sobre de la varietat de coca. L'aspecte econòmic ha frenat a la societat en molts sectors, els que van a comprar, i ara hi ha més previsió. Tot i així, des del forn Olotí, expliquen que tenen més d'un centenar de comandes, la majoria per grups grans. No només pel que fa a les coques, sinó pels pans, que també van sol·licitats per aquells que es reuneixen en família. Per anar fent boca, com es explica els tipus de coques que es fan?
La que funciona més és la clàssica, la coca de fruita i pinyons. Després en fem de poma, en fem de crema, en fem de rellenes de crema cremada, en faig d'abricoc, també en faig de cidera, en fem de cabell d'àngel, de xocolata, de crema de xocolata. Fem un abanico bastant ampli, però és un abanico molt clàssic. Molt clàssic, és a dir, la gent es tira per lo més clàssic. Hi ha algú que sí, em posa una de cideres en crema o posa els abricocs. Vale, sí, però de, què et diria jo, de 100 que se'n fan de fruita, de cada 100, podrien 5 o 6 d'aquestes especials. I després la segona és la de crema cremada o crema per sobre, crema cuita al forn. Aquestes són les dues reines de les coques.
Aquesta revetlla de Sant Joan s'espera que les coques i els retrobaments tornin a ser els protagonistes.
Deixem aparcat un moment Sant Joan i repassem el més destacat en l'àmbit de la demarcació de Girona. L'Agència de Salut Pública de Catalunya investiga l'origen d'una intoxicació que ha afectat 12 escolars en una casa de colònies de Mieres. Els nens i nenes formaven part d'un grup de 42 infants de Sant Sadurní d'Anoia. Aquest dimecres a la matinada els afectats s'han començat a trobar malament. Els nens i nenes han tingut vòmits, dolor abdominal i alguns d'ells febre i diarrea. Segons l'Agència de Salut Pública, les sospites apunten a una intoxicació alimentària. 4 dels infants han hagut de ser traslladats fins a l'Hospital Josep Trueta de Girona, tot i que a hores d'ara ja han estat donats d'alta. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona i en busquen una altra per robar un Rolex valorat en 15.000 euros a una ancià de 80 anys de Girona. Va passar aquest dimarts al migdia al carrer Santa Eugènia. Les dues lladres, que dies abans ja havien parlat amb la víctima, s'hi van acostar quan l'octogenari es disposava a visitar uns familiars a la feina. El van abordar al replà, el van fer caure al terra i li van prendre el rellotge. Abans que fugissin amb un cotxe, però la mateixa víctima i un familiar van poder retenir una de les lladres. L'ancià, però, va tornar a caure i va necessitar ser traslladat a l'Hospital Josep Trueta. La detinguda, que acumula nombrosos antecedents, ha quedat en llibertat provisional i els Mossos busquen la seva còmplice. La Diputació de Girona ha concedit més de 2 milions d'euros a ajuntaments i consells comarcals de la demarcació per a polítiques socials d'habitatge. És la dotació més alta que la corporació ha atorgat mai en aquesta àrea. Se subdivideix en 5 línies de subvencions que permetran als locals invertir en habitatge social, comprar pisos, tirar endavant estudis i programes o comprar aparells per lluitar contra la pobresa energètica, com ara neveres, deshumidificadors o calderes. En total, se'n beneficiaran fins a 64 ajuntaments i 5 consells comarcals. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha habilitat un aparcament dissuasiu a l'entrada del municipi per aconseguir reduir el nombre de vehicles privats de visitants que entren al poble amb el seu cotxe. L'aparcament estarà al costat del parc aquàtic de Waterwall i aquells visitants que hi deixin el cotxe podran agafar un autobús que els portarà fins a l'estació que hi ha al centre de Lloret. Jaume Dolzat és l'alcalde de Lloret.
Un aparcament dissuasiu a l'entrada de Lloret, a la C63, venint per Vidreres, al costat, diguem, del pàrquing del Waterwall, perquè ens entenguem. Aquí hi haurà un aparcament important on podran haver-hi per autobusos, evidentment, esperem que en vinguin molts, vol dir que el transport col·lectiu ha tornat, però també per cotxes, i això ho lliguem directament amb la gent que pugui aparcar allà, tindrà integrat un bitllet de bus que els hi permetrà unir-se amb aquesta estació de, amb aquesta bus d'aquesta estació d'autobusos que tinc a la meva esquena. Per tant, el que busquem és desplaçaments, evitar desplaçaments de cotxe innecessaris a la ciutat.
A més, el consistori ha anunciat que per aquesta temporada d'estiu destinarà un agent cívic a gestionar les cues de taxis que es formen durant les nits. Aquesta figura s'encarregarà de posar ordre i evitar petits conflictes que sorgeixen entre les persones que esperen agafar un taxi de tornada a l'hotel. I un apunt de terres usonenques, Josep Aladi Baños ha estat reelegit rector de la Universitat de Vic per un segon mandat. Així estarà al capdavant de la direcció acadèmica de la universitat per 4 anys més, del 2022 al 2026. Baños ha fet balanç al seu primer mandat, iniciat el desembre del 2018, i ha explicat que ha estat un període de molta feina amb dificultats sobrevingudes, com la pandèmia. Segons ha dit, el segon mandat li permetrà acabar projectes ja començats, impulsar-ne de nous i assolir objectius, com ara fer que la UVic esdevingui un referent català i europeu en qualitat de docència i contribuir al seu creixement.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
Ens posem al banyador. Aquest cap de setmana arriba la Tossals Basil.
L'esport a Radiolot.
I ho fa amb la 67a edició d'una de les proves més tradicionals del Club Natació Olot. Serà aquest diumenge quan un centenar de participants nedaran aquesta prova històrica al riu Fluvià. Hi haurà tres distàncies, la de 400 metres, la de 800 i la més llarga de 1.600 metres. S'espera una diada amb un bon nivell dins l'aigua i amb l'esperança que es trenqui algun rècord.
67 edicions. Aquestes són les que portaran un cop finalitzi la de diumenge. El Club Natació Olot celebra un cop més la travessia Tossals Basil, una cita estretament lligada a la història de l'entitat i imprescindible en el calendari de cada any. Aquesta serà la primera edició després de la pandèmia. Això vol dir que es podrà celebrar amb total normalitat, amb els jocs que es feien cada any després de la prova, com el de la Síndria o dels Ànecs. El director tècnic del Club Natació Olot és Diego Méndez.
La 67 edició de la Tossals Basil, com tots els anys, vamos con mucha ilusión. Este año contaremos con una participación aproximada de unos 100 participantes y la verdad es que, bueno, espero un poco como el año pasado, un buen nivel de participantes y quizás puede también caer algún récord.
Durant els últims anys, el nivell dels participants a la Tossals Basil ha anat en augment. Per aquesta edició ja hi ha confirmats un centenar de participants, tot i que s'espera que en els últims dies se n'hi afegeixin alguns més. Enguany hi haurà la participació de Guillem Pujol i Clàudia Giralt, dos nedadors de Mataró de talla internacional que intentaran aconseguir trencar el seu propi rècord i el de la travessia olotina. Méndez explica com serà la Tossals Basil d'aquest any.
Mantenemos las distancias de las pasadas ediciones. Habrá un recorrido de 400 metros, que es la travesía popular. Habrá un recorrido de 800, donde participarán las categorías menores y los máster senior y veteranos. Y luego habrá la distancia reina de la prueba, por así decirlo, que son los 1.600 para la categoría infantil y absoluta.
La 67a travessia Tossals Basil del Club Natació Olot es disputarà aquest diumenge, l'últim del mes de juny. És la segona vegada consecutiva que es tria aquesta data, que té com a objectiu garantir un cabal d'aigua més important al riu respecte del que li sol haver a l'agost. La travessia, en tres distàncies i totes les categories, des de benjamins fins a veterans, arrencarà a 3:15 del matí. Abans, des de les 9 del matí, hi haurà una xocolatada popular i després, ja al migdia, els Jocs dels Ànecs i les Síndries i l'entrega de trofeus.
I per tancar la pàgina esportiva, un apunt de la Unió Esportiva Olot, Sergi Arrans canvia la disciplina olotina per al Sant Andreu.
La Unió Esportiva Olot no compta amb Sergi Arrans per a la temporada que ve. Així ho ha comunicat el club, que no s'ha plantejat la renovació del davanter. Arrans deixa de ser jugador olotí després d'un curs en què ha contribuït amb 20 gols a l'ascens a segona federació. El figuerenc ha estat el pitxitxi del grup català de tercera i ha batut el seu propi rècord golejador a la categoria. Arrans és la quarta baixa confirmada a l'Olot, després de les de Kilian Villaverde, Xavi Ferrón i Ferri López.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radiolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui, a la contraportada, música i solidaritat de la mà del Festival Vallviva.
Respira i saber que la veritat és tan propera. Només em deixo portar, caminar.
La contraportada.
Sense cap frontera, és la meva llibertat.
I és que el Festival Vallviva creix en venda d'entrades i en suports, amb l'objectiu de reforçar l'esperit solidari de la iniciativa. Diferents administracions ja han manifestat públicament el seu suport. És el cas del Consell Comarcal de la Garrotxa o els ajuntaments de la Vall d'en Bas i d'Olot. Vallviva se celebrarà del 14 al 16 de juliol a la finca de les Brides.
La lluna va sortir la nit de Sant Joan.
Per organitzar un festival de prestigi com el Vallviva es necessiten col·laboradors que puguin aportar el seu granet de sorra. Enguany, el certamen, organitzat per la Fundació Vallviva, compta amb el suport de Royal Bert i Noel i la col·laboració d'entitats públiques com Turisme Garrotxa, el Consell Comarcal i els ajuntaments de la Vall d'en Bas i Olot. Aquest serà un pas important per seguir desenvolupant el festival de cara a les pròximes edicions. El president de la Fundació Vallviva és Eudald Morera.
Agraïm a les administracions, al Consell Comarcal, a l'Ajuntament de la Vall de Bas, a l'Ajuntament d'Olot i a Turisme Garrotxa, pel fet que ens sembla que no podem caminar sols, ningú pot caminar sol, però les empreses necessitem de les administracions i les administracions necessiten de la societat civil. Plegats, sumant, arribarem més lluny. I aquest ha estat el nostre missatge. No he anat, i aquí penso que en podeu donar fe, tots els alcaldes i el president del Consell Comarcal, que no hem anat a demanar diners. Hem anat a demanar col·laboració.
El creixement de Vallviva ja es percep en el cartell d'enguany amb artistes de primer nivell com Sergio Dalma, Rosario Flores o el grup català Stay Homas. A més, un dels principals objectius de l'organització és difondre la música d'artistes locals com Toni Beiro o Jessica Mellado. Altres valors del festival són la sostenibilitat o la paritat.
L'any passat, dels, em sembla que eren 170... dos festivals que hi havia, el Festival Vallviva va ser puntuat com el número 1 en quant a totes aquestes coses que la Gemma deia, la sostenibilitat, no només cultura premia o ajuda a un festival per al pressupost que té i proporcionalment, sinó que ajuda en funció dels artistes. Nosaltres tenim molta cura, no ho hem dit, però ho veieu amb la paritat. Hi ha més dones que homes. I és que no és casualitat, volem promocionar el valor de la dona.
Un dels punts claus del Vallviva són la destinació dels beneficis obtinguts. Aniran a tres fundacions solidàries: la Fundació Albert Bosch, dedicada a la investigació del càncer infantil, el projecte de Juan Carlos Unzué, especialitzat en la investigació de l'ELA, i la Fundació Encolliga de Girona. A més, una de les novetats importants serà la col·laboració de la Fundació del Barça, que posarà a disposició dels assistents merchandising del club, els beneficis de la venda del qual també anirà destinat a les mateixes entitats benèfiques.
I amb aquesta cançó, La nit de Sant Joan, de Sergio Dalma, un dels artistes que passarà pel Vallviva, tanquem l'informatiu d'avui. Que passin una molt bona revetlla, sempre amb celebració i precaució de la mà. Seguim connectats a través de l'actualitat del web radiolot.cat. Gràcies per la seva confiança i molt bon Sant Joan. Adéu-siau.
I tu em vas dir que sí. El teu cos, sento màgia i sé que volaré. Movent el teu cos, sento màgia i sé que volaré.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.